Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter, gràcies per escoltar-nos. Aquest programa fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gai, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats amb els oïdors, oïdores, i sobretot amb el nostre convidat, que d'alguna manera el podem considerar un clàssic en aquestes dates de la programació.
Sí, a més, no podríem fer el programa que fem si no tinguéssim més o menys per aquestes alçades de la temporada amb nosaltres el director del Festival de Peralada, el senyor Oriol Aguilar, qui saludem. Senyor Aguilar, gràcies per ser amb nosaltres un any més, una temporada més.
Un plaer, com sempre, com dèieu bé, un clàssic, un ritual, i l'important és que aquest ritual es produeixi per aquestes dates cada any.
A més, celebrem de forma doble tenir-lo aquí amb nosaltres, perquè bé, ens alegra sempre amb les seves aportacions, però sobretot bàsicament perquè el festival ha sobreviscut en aquesta dichosa pandèmia que ens ha tingut fent festivals i, diguem-ne, de forma diferent, no?, al que estàvem acostumats, i podríem dir que per fi arriba, i és la primera pregunta, senyor Aguilar, aquest és el primer festival que fem ja amb normalitat, com és?
Bueno, efectivament, comencem a sortir del túnel, no?, i el viurem ja amb molta normalitat, i és veritat que vam dir el 20 que quan això passés ens volíem comptar i ser-hi tots els que havíem de ser-hi, i per tant, els festivals, programadors, el públic... Bueno, és evident que hi ha moltes persones, familiars, amics, que s'han quedat pel camí amb aquesta pandèmia tan dolorosa, però és veritat que d'alguna manera doncs celebrem que el país torni a viure una activitat a l'estiu doncs que s'assembli cada vegada més el que el vàrem viure a l'estiu del 2019. No? Llavors, bueno, amb el record a qui ho ha patit, doncs també la felicitat de dir, bueno, tenim tots ganes de viure un estiu amb el que en teníem per normalitat. El món ha canviat molt en 2 anys, per tant, parlar de normalitat ja no sabem ben bé què vol dir, però viure un festival amb intensitat, això sí.
Bé, el que veiem amb la programació, que després vostè amablement ens detallarà, és que hi ha com si haguéssim 3 grans blocs. El bloc de la dansa, el bloc de l'òpera i el bloc, diguem-ho així, de la música més propera, més actual. És així que s'ha pensat i s'ha dibuixat i s'ha programat aquesta edició del festival?
La veritat és que en un país que té una densitat de festivals tan meravellosa i intensa, i amb una Costa Brava de Girona, que a l'estiu deu concentrar un centenar de festivals, més o menys, a nosaltres que, diguéssim, representem doncs, tots uns valors que han inspirat a tantíssims festivals, ens pertoca l'esforç de contribuir a una projecció, a unes identitats. I per això, d'aquests 3 blocs que dius molt bé, n'hi ha 2 que ens fan diferents i que fan que parlar de ser un festival únic i irrepetible, que són l'òpera i la dansa. Això és el que marca una excel·lència i marca, doncs, això, una tradició de més de 35 anys, que és el que ha donat el prestigi al festival. I bàsicament això, nosaltres... en aquí és on aportem uns valors diferencials.
Li volia preguntar, senyor Aguilar, estan ja girant artísticament tots els artistes que han de girar o encara hi ha artistes i companyies que estan en una fase d'espera esperant doncs, que la situació sanitària mundial s'acabi de resoldre de forma definitiva? Quina és la situació? Ha estat difícil fer el cartell d'aquest any?
La veritat és que ara hi ha una mobilitat absoluta. És a dir, no hi ha cap artista que no es mogui. No, per això també explica l'alta densitat d'aquest estiu de programacions. Però després d'aquest apagón de 2 anys, ara tothom ja, bueno, ja ho veieu també amb l'efecte del turisme que és la nostra, no? Que torna a ser com el, com pràcticament com el 19. No hi ha restriccions ja. No, això ja forma part del passat.
Bé, una
el dia d'avui, eh?
Jo li volia dir que una de les novetats, més enllà dels que actuaran, dels artistes que actuaran, és un escenari. Aquest escenari és el nou celler a Peralada, que per si mateix és una obra d'art. Per tant, ens agradaria que ens expliqués, doncs, com van decidir incloure algun dels espectacles en el nou celler.
Sí, efectivament, Peralada, que és un conjunt que fa viure una experiència del somni d'una nit d'estiu, una experiència memorable, que culmina amb un gran espectacle del festival, sabeu que suposa tot, doncs, un recorregut pels parcs, pel jardí històric, per les col·leccions del museu, pel recinte medieval, per tota la gastronomia, per tota la degustació dels vins de Peralada, etcètera, etcètera, etcètera. I això aquest any incorpora un emblema molt important, que és el nou celler. El nou celler que és fill de RCR, l'equip d'arquitectes que va guanyar el Pritzker, com recordareu, i que ha vist la llum fa poques setmanes. Això també ha estat el motiu perquè el festival aquest any s'hagi doncs, presentat molt més tard del que és habitual, perquè volíem fer-ho posant en valor aquest espai tan especial que és el nou celler a Peralada. I com dius molt bé, en aquest celler i comencem a posar la punteta des del festival i ens estrenarem amb un espectacle dedicat a Rodin, l'escultor, de la mà de Sergio Bernal i la seva companyia, i la terrassa, els jardins, caminen a la mà de Déu del món del celler, doncs seran aquest nou espai per descobrir.
Hi ha una pregunta que li faré arrel del celler i és una pregunta molt pràctica de logística. Aquest espai que ocupa avui dia d'una forma tan, tan espectacular el celler, anteriorment s'utilitzava com a pàrquing. Com serà el tema de l'aparcament enguany per poder accedir al festival?
Sí, està previst i que hi ha 2 pàrquings de proximitat a la vila i estarà tot senyalitzat i molt fàcil recorregut i accés. I per tant, sí, efectivament, no és que el celler ocupi l'antic pàrquing, perquè el celler, sabeu que són més de 18.000 metres quadrats, és un edifici que dialoga amb l'antiga granja de Dol Florença i és un edifici que no té façana, és un edifici que no vol ser una petjada al territori, sinó que vol ser molt respectuós, i és un edifici que el descobreixes, diguéssim, en la seva profunditat. I en aquest pàrquing al que fa referència hi ha unes vinyes.
Les vinyes, sí, correcte.
Però llavors hi ha uns pàrquings nous que estan senyalitzats quan arribes a la rotonda davant del castell i que amb la senyalització hi arribes i que si canvia l'ubicació, diguéssim.
Però en qualsevol cas ens hem de preocupar que aparcarem molt ben aparcats. Aquest és el missatge. Molt bé, Víctor.
I al ser la primera vegada algú vol anar 10 minuts abans, bueno, doncs...
Això sempre és recomanable, sí.
Això sempre molt bé.
Molt bé.
Bé, una de les característiques, entre altres, però una que és bastant significativa al nostre mode d'entendre del festival, és la seva obertura a col·laborar amb entitats i amb estaments doncs, que també es dediquen doncs, a la creació artística en el món de la música i de la dansa. Concretament, vostès col·laboren, no és la primera vegada ni la segona, amb el Teatro Real de Madrid. Ens agradaria que ens fes allò que en dèiem abans, ens fes 5 cèntims, ara 5 cèntims, ja sé que és molt poca cosa, d'aquesta voluntat del festival a Peralada a obrir-se doncs, amb altres estaments, en aquest cas amb el Teatre Real, que és prou important.
Sí, jo vull recordar que el Festival de Peralada l'any 1987 ja el va inaugurar el Gran Teatre del Liceu, l'Orquestra i Cor, dirigia Antoni Rosmarbà, cantava Montserrat Caballé, el Requiem de Mozart. Perquè amb el Liceu hi ha una relació llarguíssima, intensa, d'uns esplèndids projectes artístics junts, i per tant aquesta germanor doncs ja ve des del minut zero, del minut un de l'inici del festival. Aquesta relació s'extén també amb altres equipaments emblemàtics a nivell de l'Estat, i un d'ells és el Teatre Real. Per tant, que el Liceu i el Teatre Real planifiquin que culminen sempre les seves temporades venint a Peralada, bueno, explica molt del model de xarxa d'equipaments i explica que els dos teatres més importants de l'Estat doncs consideren que Peralada és un festival de referència on volen ser-hi i cada any hi són. I per tant, bueno, forma part d'aquesta identitat que té Peralada doncs, com a festival diferent, especial, que programa òpera i dansa, no?
Efectivament, i abans també, com comentava en Víctor, podríem dir que hi ha com tres grans àrees dintre del festival, el que és la dansa, podríem dir-ne la lírica i també la música popular. En quant a dansa, què ens pot dir el director del festival del que trobarem a Peralada aquest any?
Bé, jo penso que tenim, a més de la cita al celler que dèiem, de Sergio Bernal, tenim un aconteixement de primeríssim ordre amb la inauguració del festival, que és la visita al Ballet de l'Òpera de Múnich, que es presenta per primera vegada al festival. Estem parlant segurament del teatre d'òpera més important d'Europa, sens dubte, i que té una de les primeres companyies de dansa a nivell internacional. Per tant, tots els amants de la dansa tenen una cita ineludible, amb diverses coreografies, una molt clàssica com el Rubis de Balanchine, però també hi ha coreografies dels els artistes més destacats, inspiradors i contemporanis del moment. Per tant, són dos nits que marquen aconteixement de dansa de primer ordre. I la clausura també ho és, perquè Carlos Acosta, que sabeu que ha estat un dels ballarins doncs, més carismàtics de les últimes dècades.
I repeteixen el festival, a més.
Repeteix, perquè el públic jo crec que és un dels artistes més estimats. Carlos Acosta va ser la primeríssima estrella del Royal Ballet del Covent Garden de Londres. O sigui, el Carlos Acosta, quan passeja per Londres, és com quan per aquí passeja el Messi. La gent, bueno, és una de les persones més estimades a Regne Unit. I ell ara dirigeix la seva companyia cubana Costa Danza i el Royal Birmingham Ballet, assumint la direcció artística. Per tant, ell pràcticament no balla, però, perquè s'ha de dedicar a aquesta vessant de coreògraf i director de companyies. Però, en contadíssimes excepcions, molt poques vegades l'any, poquíssimes, amb teatres, festivals amics, balla. I aquesta vegada el podem gaudir de dalt a baix, perquè és un programa on ell està dalt de l'escenari permanentment, on Acosta, doncs, qui el vulgui veure, és una ocasió única i repetible per veure un dels mites de la dansa de l'última meitat de segle, i que el tindrem a Peralada ballant. Jo crec que ja això serà irrepetible. Per tant, és veure una ocasió única. A més, l'acompanya el corresident Ovos Omnes, i per tant, bueno, és una nit molt i molt especial.
Bé, un altre nom propi doncs que no podíem mancar en la programació és, aquest és molt més proper, Josep Carreras. Fa més de 30 anys, prop de 35 anys, que ja va actuar a Peralada, i ara torna el 3 d'agost, i la nostra dada és correcta, i a més rebrà la medalla d'or del festival. Què ens podria dir d'aquest lligam Josep Carreras Festival de Peralada?
Sí, efectivament. Aquest és un moment molt esperat, molt desitjat per tota la família del festival, perquè carreres, és estat una persona importantíssima per nosaltres i per això rebrà aquest honor que reben molt pocs, que és la medalla d'honor del festival, com molt bé dèieu. Josep Carreras, el segon any de festival, el 88, va tornar al món després de la seva enfermedad, després d'haver-la superat, i podia haver triat el Metropolitan de Nova York o la Scala de Milà, o podia haver triat l'Òpera de Viena, on la gent l'estima i s'està mitja hora aplaudint-lo, o una hora, com sabeu, quan acaba un concert seu. I va triar per a l'Ara. O sigui, el fet de que un dels tenors més importants de l'última meitat de segle a nivell del nostre país, doncs un dels artistes més grans de la història de casa nostra, que triés per a l'Ada per tornar al món, va fer que en aquell moment, imagineu-vos, que no hi havia streaming ni res, es van connectar gairebé 50 televisions de tot el món. I això va posar per a l'Ada al món. Només per aquest sol fet, nosaltres volíem homenatjar el Josep. Sí, aquí, doncs, hi corroborem que el seu primer Dalila, del Samsó i Dalila, el va debutar per a l'Ada. Els seus concerts amb la Montserrat, amb el Jaume Aragall, etc. Bueno, per tant, és un dels artistes més estimats. El públic té moltes ganes d'aquest homenatge que li fa per a l'Ada per la seva trajectòria. Ell té moltes ganes de ser-hi, de cantar amb amics, en aquest cas l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. I, per tant, bueno, serà una nit, evidentment, molt emocionant.
Jo ara li preguntaria per la música popular i, per exemple, i això diu molt de, del caràcter de, del Festival de Parlada, que no només és un festival més que apreciat i valorat per tot el públic, sinó que també ho és per als artistes, que molts d'ells doncs, es crea una relació especial. I posaré el cas, per exemple, dels Pink Martini, que ja han tocat en el festival, però que repetiran. I, a més, qui vulgui veure Pink Martini aquest estiu, doncs no tindrà més opció que venir al festival de Peralada, la qual és una molt bona notícia. I, a més, enguany, senyor Oriol, amb les dues divas, amb China Forbes i amb Storm Large. És així?
És així. Storm Large ja és un mite Peralada, és molt estimada pel seu carisma, però és que ens visita per primera vegada, i estaran les dues juntes, China Forbes, que és la primera cantant de Pink Martini, la del Genevieve Patraballé, etcètera, etcètera, i per tant les tindrem les dues juntes en aquesta nit, que evidentment irradia felicitat per totes bandes, i que, bueno, és aquesta entrada més transversal de viure l'estiu i de tenir una nit divertida, no?
Bé, seguim amb els noms propis de casa, diguem-ho així. Durant un any, Joan Manuel Serrat s'acomiada, diguem, hem de suposar que seriosament, doncs, de les seves actuacions en públic, i va començar a Nova York, després ha seguit per altres escenaris, però a Catalunya aquesta gira de comiat s'inicia precisament a Peralada, el 16 de juliol concretament. Com va anar aquest lligam de dir, convèncer en Joan Manuel Serrat de que comencés a acomiadar-se dels catalans precisament des de Peralada?
Doncs sí, evidentment que és una nit, la nit del Carme, que ens fa molta il·lusió. Bueno, la veritat és que Joan Manuel Serrat cantat a Peralada 18 vegades, crec que serà la 19a. Per tant, ell, tots teníem a l'horitzó que l'inici de la gira ens feia tots molta il·lusió que fos a Peralada. Per tant, va ser en aquest sentit molt natural, perquè Peralada, un no es pot imaginar Peralada sense Joan Manuel, i el públic doncs vol ser en aquesta primera nit tan, tan especial a casa, i per tant bueno, també ho viurem amb molta intensitat per agrair-li tot el que ens ha donat i ens dona, i bueno, per viure junts també una nit, bueno, de felicitat, no?, per dir-ho d'alguna manera.
El fil del que ens està comentant, en el cas de Josep Carreras o de Joan Manuel Serrat, tantes i tantes actuacions, o el mateix que hem comentat de Pim Martini, o el cas també de Carlos Acosta, s'estableix un vincle, una connexió entre el festival i l'artista que sospitem va molt més enllà del fet professional, que també, però pensem que s'estableix un vincle emocional, si més no per el que veiem amb artistes d'aquesta talla, que tenen molt on triar, però que prefereixen fer aquesta opció de paral·lada, no?
Sí, jo crec que, bueno, el fet de que sigui a l'entorn d'una família que fa possible el festival, que no sigui un equipament, diguéssim, a l'ús, sinó també tota l'atmosfera que es respira al castell, i el fet de el tracte que intentem tenir sempre amb tothom, fa que, bueno, sigui com una gran família, públic, artistes, equip, i és com molt bé dius, bueno, doncs, des del Jonas Kaufmann a la Sondra Rabbanovski, els artistes més grans en cada moment, quan parlen de paral·lada, doncs no és com una actuació normal. Per a ells també és com un gaudir d'una atmosfera de l'estiu. Bueno, això ho fem entre tots, el calor del públic, la professionalitat que intentem aportar a l'equip del festival, el tracte, bueno, tot plegat fa que, com molt bé dius, doncs genera una complicitat única, no?
Bé, jo no voldria acabar, que ja ens queda no massa temps per aquest diàleg, que podria ser molt més llarg, sense demanar a l'Oriol Aguilar que ens fes un record de qui va ser la gran impulsora, que desgraciadament ja no ens acompanya, que és Maria Carme Mateu. Suposem que sense ella no tindríem festival.
Bueno, efectivament, per Carme Mateu, que sempre recordem amb tanta emoció, el festival ho era tot. Era la seva vida, la seva passió, i per tant sempre ens acompanya, la recordem, intentem fer-ho com ella li hauria agradat, i dona una ànima que avui els seus fills, la seva filla Isabel, presidenta de la Fundació i del festival, doncs segueixen amb la mateixa passió i més, si cal, però tots, evidentment, tenim l'Àuria, recordem la Carmen, que hauria gaudit del festival. Aquest any, per exemple, ve la Mònica Bellucci fent de Maria Callas, que és també una mirada transversal que el festival sempre ha tingut, amb la Juliet Minó, i segur que a la Carmen li hauria encantat viure aquesta nit de la Mònica Bellucci del seu escenari, no?, fent de Callas, amb la Gio, justament, la Gio Sinfonia, i amb l'orquestra, i per tant, sí, sempre la Carmen sempre està present, pels artistes, de l'equip, el públic, sens dubte.
Estem a la recta final del programa. Hem de recomanar a tota la gent que ens escolta que, de forma inevitable, facin una ullada a la pàgina web de Festival Paral·lada, festivalparal·lada.com, i trobaran, doncs, tota la programació detallada, fantàstica actuació. Aquest any ens hem anat molt aviat, al mes de juliol. Aquesta serà una tònica a mantenir per properes edicions, senyor Aguilar?
Bueno, el juliol ja fa uns quants anys que hi som en plenitud, i, bueno, sí, segurament és una manera de fer-hi que també ens dona personalitat. Sí, sí.
I que no haguem de patir gaire pel temps, no?
Els meteoròlegs que ens acompanyen ens diuen que aquest any, en l'espai del festival, doncs veuen bones perspectives, però això ja sabem que hem de veure l'evolució.
Correcte.
Però, de moment, semblaria que el temps ens acompanyarà, però jo no tinc la veu autoritzada per dir-ho,
sí, sí.
El que m'han traslladat, i evidentment ho anirem veient dia a dia.
El temps és molt variable, però la nostra opinió no, i estem encantats de tenir el senyor Oriol Aguilar. Hem tingut el director del Festival de Parlada, estem, ja dic, encantats, i volem donar-li, doncs, el testimoni del nostre agraïment per haver-nos dedicat aquests minuts en aquestes èpoques que vostè ja té tanta feina. Que tingui molta sort.
Moltes gràcies, igualment a tots, una abraçada.
Tornem.
Fins aviat.
Tornem d'aquí 7 dies, serà just la propera setmana amb aquestes converses gironines que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Víctor, fins la propera setmana.
La setmana entrant, si Déu vol.
Tornem d'aquí 7 dies, els ha parlat Lluís Arter, gràcies, adéu-siau.